Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Museu Aeronàutic de Catalunya obrirà portes a Sabadell per Festa Major. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'esperat equipament, però no es posarà en marxa en el seu estat definitiu, ha explicat aquesta emissora el president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, Daniel Ventura.
Nosaltres el que tenim és ja preparat el que serà l'hangar principal, on tindrem la flota en vol i algun dels, de les peces, diguem-ne, més emblemàtiques a nivell de... d'exposició estàtica, és a dir, els avions que no volen. Això no vol dir que el museu estigui acabat, diguem-ne que tenim acabada la primera fase, però prou com per poder-ho ensenyar.
El punt fort del Museu Aeronàutic de Catalunya és que serà el primer de tot l'estat en comptar amb una col·lecció d'aeronaus en vol i una altra en estàtica.
Les xinxes tornen a afectar el barri dels Marinals.
És el tercer estiu en què els insectes fan acte de presència als pisos de protecció oficial d'aquest barri. En aquesta ocasió, el focus es concentraria en un habitatge al carrer Tibet, arran d'un veí que col·lecciona mobles i deixalles a l'immoble. Des de l'Ajuntament han confirmat que Serveis Socials treballen amb aquest veí perquè abandoni uns dies casa seva i es pugui fumigar.
En esports, el Sabadell haurà de millorar molts aspectes després de la derrota d'aquest diumenge contra el Castellón.
El 0-2 en l'enfrontament a la Nova Creu Alta serveix a toc d'atenció als arlequinats. Tot i això, hi va haver bones jugades, sobretot per part dels tres fitxatges gallecs, i en Macai, Aaron Rey i Aitor Pascual.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt arran de la pluja que ha estat protagonista el dia d'avui. Hem d'esperar més pluja en les pròximes hores o hem d'esperar un altre tipus de canvi? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda, doncs. La situació marcada per aquesta inestabilitat acusada amb xàfecs i tempestes de distribució irregular, però que han afectat i podran afectar al llarg de les pròximes hores molts punts del litoral, prelitoral i endinsar-se de manera més dispersa en punts de la Catalunya central. Les zones menys afectades, doncs, probablement el Pirineu més occidental, Pirineu també gironí i algunes de les comarques de Girona, tot i que no és impossible que en aquests sectors també hi arribin a caure. Temperatura en clar descens respecte a la temperatura de i amb tendència que al llarg d'aquesta pròxima nit i matinada, encara de manera intermitent en alguns trams de la costa i del prelitoral, es puguin escapar alguns xàfecs, no tan nombrosos com els que hem tingut, però encara localment poden ser d'intensitat forta. De fet, en nombrosos sectors del litoral i del prelitoral s'han arribat a superar els 20 litres en tan sols 30 minuts. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora, la xarxa viària catalana també. Les vies més properes a Sabadell se circula còmodament a les vies d'entrada i de sortida a la nostra ciutat i també a les vies d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem parlant del Museu Aeronàutic de Catalunya. Sabadell estrenarà aquest equipament per Festa Major. És l'únic de l'Estat que té una col·lecció en vol i una altra d'estàtica. Està gestionat per la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Així ho explica el seu president, Daniel Ventura.
El que tenim, sobretot, és una barreja de peces en vol, és a dir, que nosaltres ara mateix serem l'únic museu d'aviació dintre del territori espanyol que tindrem una col·lecció en vol i una col·lecció estàtica. I això què vol dir? Doncs que, òbviament, els dies que no tinguem pa cobert, doncs no es notarà la diferència, per dir-ho així, perquè al final tots seran avions, diguem-ne, aparcats dintre d'un hangar i en l'exterior, però els dies de pa cobert, doncs, es podrà veure, doncs, fins a 10 aeronaus que, doncs, tenen una importància històrica important, doncs, volant davant del públic.
La col·lecció situada a l'aeroport de la ciutat inclou peces de motors, instrumentació i rèpliques d'avions de principis del segle XX.
Aquestes dates coincidiran amb tres efemèrides importants per l'aeroport: la inauguració del camp d'aviació, la seva transformació en aeroport i el primer vol que es va fer a Sabadell, anteriors fins i tot a que hi hagués aeròdrom. S'hi podran descobrir avionetes Booker-Jungmann alemanyes, l'enorme Antonov soviètic de 6 tones o l'únic supersaeta que queda en vol a Europa de fabricació espanyola. De moment, les visites s'assemblaran als dies de portes obertes.
Els dies de portes obertes de l'aeroport, la sort que tenim és que ja nosaltres estem fent un pla de seguretat especial per a aquell esdeveniment, que dura només unes hores, i doncs això, doncs, donant suport amb els nostres voluntaris i doncs ballant les zones, diguem-ne, de sensibles que la gent no pugui passar, doncs podem obrir-ho. A part d'això, doncs, la resta de dies sí que és veritat que és una miqueta més engorrós, però per al 90% de les visites que podríem tenir, que al cap i a la fi seran escoles, que seran doncs, centres universitaris, etc, etc, no canviarà massa, perquè igualment estem dient que el procediment per entrar a aquesta zona no és gaire complicat. És al final dir quanta gent seran, donant els DNIs.
Amb un sol dia de preparació es pot preparar una visita. Aquesta situació no canviarà fins que no es construeixi l'accés nord a l'aeroport.
Tot i que nosaltres tinguéssim absolutament tot acabat, fins que l'accés nord de l'aeroport no estigui llest, nosaltres no podrem oferir, diguem-ne, un servei de museu doncs com caldria, perquè el museu de moment continuarà dintre de la zona aire de l'aeroport, és a dir, d'una zona que cal identificar-se per entrar-hi. Per tant, mentre no estigui disponible aquesta nova entrada a l'aeroport, doncs el que continuarem fent seran visites que s'hauran de concertar prèviament.
La previsió és que això sigui una realitat d'aquí a 2 o 3 anys. Ventura apunta que el termini depèn de més factors que el pressupost d'Aena per executar l'obra.
Més que no només de pressupost, és també un canvi radical a nivell d'operació de dintre l'aeroport, perquè estem convertint tota una zona que fins ara era, diguem-ne, protegida, per dir-ho així, era una zona de seguretat, a una zona pública, amb la qual cosa tot això requereix una sèrie de certificacions per part de l'ens competent, que és la AESA, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i tot això porta un temps. És a dir, diguem-ne que no hi ha un bloqueig, sinó que, malauradament, en aviació, doncs per temes de seguretat sempre tot va força lent.
En una segona fase es preveu afegir interactivitat al museu amb activitats complementàries com realitat augmentada, virtual o simuladors amb gravacions de 360 graus.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
És l'altra notícia del dia. Nou focus de xinxes al barri dels Marinals. Després de les plagues que han afectat la zona els últims 2 estius, ara s'han disparat les alarmes de nou, en aquest cas al carrer Tibet, per un veí que presumptament acumula mobles i deixalles al seu domicili. L'associació de veïns denuncia la situació i reclama que el problema es pot agreujar si no s'actua amb rapidesa. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Segons explica Francisco García, president de l'entitat veïnal, el focus es va detectar la setmana passada quan un veí del barri va ser ingressat per una caiguda i es va descobrir que tenia mossegades de les xinxes. Una plaga que afecta un habitatge del tercer pis al carrer Tibet i que començaria a provocar molèsties al veïnat. De seguida es va posar el cas en coneixement de serveis socials i l'Ajuntament, com recorda García.
Van venir de serveis socials, van acreditar que sí, que era un focus enorme de xinxos. De fet, els veïns del bloc van començar a sortir a la porta, perquè així el vaig convidar jo que sortissin per explicar-li al regidor i a l'alcaldessa accidental el que estava passant, i hi havia veïns del quart, del tercer, del segon, i fins i tot dels baixos, que ja estaven afectats.
Segons apuntat García, el veïnat creu que aquesta persona pateix la síndrome de Diògenes i ha acumulat gran quantitat d'escombraries a casa seva. L'Ajuntament ha confirmat que estan treballant perquè aquest veí, que és usuari de serveis socials, abandoni durant uns dies casa seva per fer una fumigació. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social i Habitatge.
Des de serveis socials estem fent totes les gestions per intervenir en el pis i fer la desinfecció, que és un cas que assumirem nosaltres. El que passa és que nosaltres no podem entrar a la força, diguéssim, en el pis, i per tant s'ha de fer d'acord amb el senyor i d'acord amb la seva família, doncs, que abandoni uns dies al pis i poder intervenir per fer la desinfecció i la neteja del pis.
Des de que es va decretar l'alarma per la plaga de xinxes, els serveis de neteja retiren diàriament mobles i materials davant de l'edifici, així com han reforçat la neteja de les zones contigües. A dins, els veïns hauran d'assumir el cost de la fumigació dels habitatges afectats. Malgrat aquestes actuacions, García reclama que s'actuï amb celeritat.
Aquests protocols tenen burocràcia o tenen no sé quina història i triguen massa. Això requereix una actuació molt més urgent i algú ha de prendre la decisió de fer de manera immediata. Sí que és veritat que l'alcaldessa accidental davant meu va trucar als serveis de recollida de mobiliaris i tot això i els hi va donar l'ordre de que passessin cada dia.
Des del govern es creu que la situació es pot allargar un parell de dies més.
Les obres de Cal Balsac començaran entre setembre i octubre. L'Ajuntament ha aprovat una partida de 392.000 euros per la millora i adequació de la nau nord del conjunt fabril de la Creu Alta. Mentrestant, s'està tramitant la cessió de l'espai al casal El Tallaret, amb la presentació de la documentació necessària que hauria de fer efectiva la cessió del local a principis del 2020.
Els treballs coincidiran amb la consolidació de l'estructura de l'edifici. En una primera fase es farà l'enderroc i la reconstrucció d'una part del forjat i el reforç de l'actual estructura. Pol Gibert, tinent d'alcaldessa i regidor de Presidència i Drets Socials, apunta com seran les obres de millora.
Com sabeu, és un edifici que és municipal i en el qual ara mateix no té cap tipus d'ús i es prepara la sessió futura al casal del Tallaret, juntament amb altres entitats també del barri. El que es pretén és, amb una actuació que voleix els 400.000 euros, doncs és posar-lo en reconstrucció, enderrocar-ne una part i reforma estructural de l'edifici per posar-lo a punt per poder fer aquesta sessió i també habilitar els accessos nous com una escala i un ascensor perquè s'hi pugui entrar de manera adequada.
De fet, aquestes obres marcaran el principi del desenllaç del cas Tallaret. Amb l'execució es formalitzarà la cessió de Can Balsac a les entitats creualtenques després que al juliol es publiquessin les bases i la documentació necessària. Es tracta d'un procés difícil que el 2015, quan s'estava una setmana de signar la primera sessió, va tenir un capítol on el regidor socialista Josep Ayuso va denunciar Matías Arracán, aleshores regidor d'Urbanisme, per prevaricació. Oriol Rifé, membre del Tallaret.
Ha sigut tot una mica complicat i ens sap una mica greu que l'hem tingut tant temps per presentar-ho ara que hem hagut de córrer a l'agost, no? Perquè clar, aquest ple es va celebrar abans de les eleccions, es va celebrar a l'abril. Si hagués presentat llavors, tot hauria estat més fàcil. Però bé, és igual, ho hem presentat, ho hem fet i tirem endavant. Val? Després també a la reunió vam parlar una mica de clar, evidentment, portem el sector que portem, no? Vull dir, no hem d'oblidar que si estem a l'estat en el que estem ara actualment és perquè hi ha una denúncia el 2015 en el que ens va aturar les obres, no? Una denúncia precisament posada pel Partit Socialista.
Després de les obres municipals, que haurien d'acabar a principis de 2020, serà aleshores quan el casal del Tallaret podrà executar les obres d'adequació de la nau nord i la sala de les llanes per a les 8 entitats que formen el col·lectiu. Entre les noves adequacions es farà una sala social, un magatzem o una sala de reunions. Rifé espera que el nou govern i els partits del ple compleixin amb el compromís.
Ara tornen al govern al Partit Socialista i això nosaltres ens inquieta una mica, no? En aquest sentit, vam també parlar sobre aquest tema, no? De quin posicionament tenen ells com a partit davant d'això, i en un principi el seu compromís és de tirar endavant amb el Tallaret. Vull dir que si tot ha d'anar tal i com es van comprometre i tal i com van explicar les regidores, el projecte tira endavant sense que cap partit hi posi cap treva.
L'empresa encarregada de les obres de Cal Balsac és Civil Stone SL i compta amb un termini d'execució de 5 mesos.
Notícies vespre.
Ciutadans demana clàusules socials en els contractes de l'Ajuntament. La intenció de la formació taronja és que s'elabori una guia de contractació municipal social que estableixi quins serveis públics són susceptibles de ser adjudicats a entitats del tercer sector. A més, aquesta guia pot ajudar que les entitats d'economia social no depenguin de les subvencions.
El regidor del grup municipal de Ciutadans a Sabadell, José Luis Fernández, afirma que les clàusules socials ja existeixen en altres municipis i ara el que cal és fer-ne una guia pública a Sabadell.
Sí que hi ha contractes, però nosaltres que demanem una guia pública perquè es pugui tenir sistematitzat que tots els contractes puguin tenir un clàusulat social o, en el seu defecte, establir quins poden fer-ho i quins no. O sigui, és una feina que no es va fer la legislatura anterior ni l'anterior i que s'ha de fer i que hi ha altres municipis que el nostre també que ho tenen.
Fernández posa exemples en què es podrien aplicar aquestes demandes.
L'Ajuntament simplement té que agafar i mirar on pot aplicar el que ja, per exemple, es fa. O sigui, ara mateix, encara que està de cert, hi ha un lot de neteja que anirà per una entitat del tercer sector, un lot de neteja d'edificis municipals, per exemple. Amb la qual cosa, igual que s'ha fet això, igual que hi ha un lot de jardineria que està destinat a entitats del tercer sector, doncs el mateix amb altres serveis.
Això permetria a les entitats del tercer sector obtenir finançament més enllà de les subvencions o dels acords marc. A més, la normativa actual és favorable.
L'actual normativa sí que està molt més favorable que l'anterior, tant a la contractació de proximitat com a la possibilitat de fer lots més petits perquè pimes i entitats del tercer sector puguin optar. I a més hi ha una normativa específica que parla del tercer sector i de contractació social.
Fernández creu que el tercer sector està en dificultats per la pujada del salari mínim.
Els bombers han rebut 12 avisos per incidències derivades de les fortes pluges d'aquesta tarda al Vallès Occidental.
Això suposa que la comarca ha centrat un 12,5% de les trucades per pluja a tota Catalunya. Tres d'aquestes incidències han tingut lloc a Sabadell i han consistit dues en inundacions per pluja i una altra en una claveguera embussada.
La policia municipal denuncia un conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol.
Els agents l'han aturat aquesta matinada poc després de la una a la carretera de Barcelona amb el carrer Feijó perquè s'havia saltat un semàfor en vermell. El conductor, de 40 anys, va donar positiu al test d'alcoholèmia amb un 0,61 mg per litre aspirat, més del doble del màxim permès. A més de denunciar-lo, li van immobilitzar el vehicle.
Passa un minut d'un quart de vuit, el poblat ibèric de Can Oliver de Cerdanyola continua oferint llum als historiadors sobre com era la vida entre els segles III abans de Crist al territori. L'última troballa del fossat ha estat un timateri, una figura de terrissa feta amb un motlle i que representa una deessa. La figura s'ha pogut remuntar a través de les peces trobades durant l'última campanya d'excavacions realitzada l'any passat.
La seva funció és desconeguda, tot i que apunta a una utilitat vinculada al culte. El seu origen també és incert, però els historiadors tenen les seves hipòtesis comparant la figura amb els timateris trobats amb anterioritat. Joan Francesc és director del Museu d'Història de Cerdanyola.
L'origen de les que tenim a Can Oliver, i seria el mateix per molts jaciments de la costa catalana, és imprecís. No sabem, per exemple, si són ibicenques, n'hi ha algunes que ho semblen, no sabem si algunes són centromediterrànies, és a dir, de la zona de Sicília, tampoc ho podem ser Sicília-Sardenya, tampoc ho podem assegurar, però el que sí que podem assegurar és que tenen llocs de producció molt diferents.
El timateri, remuntat al poble ibèric de Can Oliver, complementa la resta de troballes fetes en campanyes anteriors, totes significatives per saber com vivien els ibers. De fet, Francesc assegura que el poblat de Cerdanyola té un gran valor precisament perquè permet aconseguir una fotografia d'un moment molt concret.
El punt fort de Can Oliver és el seu registre material. És a dir, el fet de que tinguem, abans us ho explicava, és a dir, hi ha un gran nivell d'incendi, al segle III, finals del segle III, principis del segon, el poblat es destrueix. Quan es refà, imagina't que, imagina't Pompeia, en lloc de quedar en el lloc, el que fan és llançar-ho als fossats, és a dir, netegen totes les cendres, tota la runa, i ho tiren a un fossat. Clar, el que tenim és tot el registre d'aquest moment col·locat dins de les estructures defensives.
L'últim timateri trobat a Can Oliver s'ha enviat a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya perquè es restauri com un treball de grau dels seus alumnes. Al llarg d'aquest any se'n farà el projecte de restauració i s'executarà. Amb tot, s'espera que a finals d'aquest curs es podrà exposar i amb altres, tots aprofitant la remodelació d'una de les sales del Museu d'Història de Cerdanyola.
¿Qué pasa, Peña? Com cada any, per la Festa Major, Xocolata Express surt al carrer per fer un directe amb el bo i millor del pop i rock sabadellet. Bé de sincer, Xavi Vidal i Berni Moravant i Los Bats 6.0 en concert. Diumenge 8 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, al pati de Cadastro. Presenta Xocolata Express, retransmet Ràdio Sabadell i col·labora IMSA, Instruments Musicals. Los Bats, Xavi Vidal i Berni Moravant i Bebe Sincer, diumenge 8 a Cadastro, carrer Sant Isidre 140, Sabadell.
Programació especial de Festa Major a Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant del govern català que critica la gestió de la crisi de la listeriosi per part de les autoritats andaluses.
El secretari de Salut Pública, Joan Guix, assegura que hi ha hagut una falta total de transparència i que s'han donat informacions contradictòries. Així mateix també assegura que hi ha hagut retards i descoordinacions entre administracions. Guix apunta que aquesta no és una malaltia estranya i que el 2018 se'n van registrar 85 casos a Catalunya sense que hi hagués cap brot.
Precisament hi ha hagut una actualització d'aquest cas. Avui ha mort una nova persona víctima d'aquest brot de listeriosi, precisament una persona de 74 anys a Andalusia, un cas que s'ha donat a conèixer aquest migdia i que se suma a aquesta crisi. Segons la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, la dona presentava patologies prèvies i estava inclosa en el risc de població. A més, també s'investiga la mort d'un altre home la setmana passada. El pacient tenia càncer de pàncreas i va donar positiu per listeriosi. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea fixa el 16 de setembre la vista oral del cas Valtònic.
Els jutges han citat les parts a 2:45 d'aquell dia a Luxemburg. La petició d'extradició emesa per Espanya contra Josep Miquel Arenas està paralitzada pel Tribunal d'Apel·lació de Gant perquè els magistrats van presentar qüestions prejudicials per no extraditar-lo a Espanya. Després hauran de resoldre sobre l'extradició del raper mallorquí basant-se en l'opinió del Tribunal Europeu. S'estima que la sentència podria arribar entre 2 i 4 mesos després de la vista.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut una persona i n'han traslladat 30 a comissaria en un dispositiu contra els furts al metro.
Els agents policials han identificat 43 persones en aquest operatiu contra els carteristes, que s'han allargat durant 2 hores. Segons han apuntat els Mossos, els traslladats a comissaria per la llei d'estrangeria són persones multireincidents que ja han estat identificades i detingudes en altres ocasions al metro.
L'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis, Conxita Granger, ha mort avui a Tolosa als 94 anys.
La resistent antifeixista va fer d'enllaç amb els maquis i va ser deportada l'any 1944 al camp per dones de Ravensbrück. Fa just un mes, la Vall Fosca, indret on va néixer, li va fer un homenatge. El govern català ja ha trucat la família de Granger per traslladar-li el condol.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La derrota del Centre d'Esports contra el Castelló va deixar una conclusió clara i amb molts aspectes a millorar. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Malgrat el 0-2 i la superioritat dels orelluts, es van poder rescatar algunes actuacions positives de l'equip arlequinat.
Tot i els 2 gols encaixats, Ian Mackay va ser el millor del partit. El porter coruñés va realitzar destacables intervencions en el primer tram i va transmetre en tot moment sensació de fermesa. De la seva banda, un altre gallec, Aaron Rey, no estava a l'11 titular, però la seva entrada al terreny de joc en el temps de descans va portar aire fresc a l'ofensiva arlequinada. En la roda de premsa posterior al partit, Antonio Hidalgo no va voler deixar escapar l'oportunitat d'elogiar el gallec, tot i que el tècnic de Canovelles considera que encara té marge de millora.
Ja no tenim molt aquest esparpajo que tu dius, és un jugador que cada juga entre línies, hem d'ensenyar-li que cada jugada a vegades una miqueta més fàcil, però és un jugador que té unes condicions molt bones i que ens durarà moltíssim durant l'any, no?
El mitjà punta té només 21 anys. En canvi, Rey espera que per poder sumar els 3 primers punts de la temporada contra l'Atlético Levante a la segona jornada, s'imposi el factor experiència.
Tenemos que tirar de ese punto de veteranía que tiene el Sabadell y tirar de eso, que los filiales al fin y al cabo juegan muy bien y andan muy bien, pero en esos aspectos deberíamos ser mejores.
I l'altre gallec fitxat, Aitor Pascual, va ser el tercer canvi elegit per Hidalgo en substitució d'Oscar Rubio. Les seves incursions pel costat dret, però, tampoc van servir tan sols per retallar distàncies. Serà l'exequip del Ferrolà, com dèiem, el proper rival del Centre d'Esports, el diumenge a les 7 a Bunyol contra l'Atlético Levante. Avui l'equip arlequinat ha descansat i demà al matí els homes d'Hidalgo tornaran a la feina.
I dels homes a les dones, perquè el primer equip femení del Centre d'Esports va engegar ahir la pretemporada i la sessió d'estrena va servir perquè el grup tingués una primera presa de contacte.
El vestidor arlequinat ha patit una profunda renovació per començar la banqueta amb el nou tècnic Issam El Azouzi. D'altra banda, la plantilla té un 50% de cares noves respecte a la campanya passada. El Azouzi es marca com a fita primordial cohesionar el nou grup de jugadores abans de centrar-se en aspectes del joc i així arribar amb condicions a la primera jornada de Lliga el pròxim 21 de setembre al camp de la EM. El nou entrenador arlequinat valora positivament que els desplaçaments llargs arribin ben aviat.
Las dos primeras salidas que tenemos son a Lleida, son las más lejanas que tenemos, así que realmente casi que prefiero empezar fuera y acabar la temporada en casa contra equipos de tanta distancia, porque al final si nos jugamos algo, pues quiero que la verdad que jugarlo en casa y no hacer un viaje de 2 hores para luego ir a competir, ¿no?
Abans d'aquest inici de Lliga de la Preferent Femenina, però, el Sabadell disputarà una sèrie d'amistosos que s'encetarà aquest dissabte a casa contra l'Andorra.
L'Amics del Pou Nou Escorial engega avui la pretemporada i ho fa carregat d'il·lusió després d'haver assolit l'ascens a tercera divisió de futbol sala. A l'entitat dels Marinals, això sí, s'hi ha instal·lat la prudència sense que es descarti res.
La plantilla que la darrera campanya va aconseguir el tercer ascens consecutiu continuarà gairebé en la seva totalitat. Només s'hi han afegit Carlos García, procedent del Palau, i Sergio Blanco, de l'Isur. El primer objectiu del nou tècnic de l'equip, Paco Arjona, serà el d'ajudar els seus homes a adaptar-se a la categoria.
Hem d'anar partit a partit. Quan puges de categoria, sobretot ara que el salt que ha fet ara el club, notarem molt el ritme, perquè hi ha clubs que ja tenen molt bagatge a la categoria, hagin fitxat jugadors o no, però ja tenen l'experiència a la categoria. Jo crec que serà una miqueta el que més notarem, no? El canvi de ritme, no? Amb altres categories pots anar fent i pots anar gestionant els partits, però aquí serà una coseta important que hem de treballar durant la pretemporada.
D'aperitiu d'aquesta pretemporada, 2 amistosos en 2 dies per l'Amics del Pou Nou Escorial. Divendres estrena les naus contra el Club Natació Sabadell i dissabte duel contra la Montsant.
De la seva banda, el grup Zarraona s'entrena ja des d'ahir. Això sí, ho fa fora del pavelló per problemes logístics, un fet que s'allargarà durant tota la primera setmana.
Recordem que la plantilla raonista s'ha potenciat amb jugadors de renom, com Pep Girbent o Marc García, tots dos procedents del Natació Sabadell. En total, 5 fitxatges, i encara en podria caure algun més, ja que, per exemple, Rubén Pérez està fent proves amb l'equip. Isma Quirós.
És una bona opció. Encara i així s'ha comptat bé i la plantilla d'11 jugadors, esperant també que el Jaume Figueras, que recuperi del tot de la trencada que va tindre l'any passat de lligaments, que ja és un jugador que fins a novembre, desembre no pots comptar amb ell, bueno, doncs per això també el de la plantilla una miqueta més llarga.
Eren les paraules d'Isma Quirós, el tècnic d'un grup Zarraona que aspira a cotes altes, i el propi Quirós demana poder lluitar pels 3 primers llocs quan s'arribi al tram final de la temporada. Dissabte a les 5 de la tarda, el grup Zarraona afronta el primer amistós de la pretemporada visitant el Cerdanyola, de segona B a Guiera. En total seran 6 partits preparatoris abans d'encetar la Lliga contra les Rels.
Els equips de natació del Club Natació Sabadell tornen als entrenaments. Després d'un estiu més curt del normal per la disputa a principis d'agost del Campionat d'Espanya, els sabadellencs enceten ara un any especial.
2020 és any olímpic i això farà que les primeres espases del club tinguin Tòquio com a principal fita de la temporada. El director tècnic de la secció de natació, Àlex López, recorda que també serà un any destacat no només fent la lectura en clau individual, sinó com a entitat.
Nuestra intención para la temporada que viene es un año olímpico. Tenemos a varios nadadores con la cabeza puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero además, bueno, pues retos mucho más importantes también a nivel de club, como puede ser el debut en División de Honor en la Copa de España, que será en diciembre, y bueno, y el Open clasificatorio para campeonatos internacionales, que será también otra vez en nuestra casa, en la piscina de Canyón.
El tècnic del Natació Sabadell també s'ha fixat com a objectiu per la nova temporada consolidar el Pla Pedrera, l'estratègia que està duent a terme el club en els últims anys per formar cada cop més nedadors d'elit. Per això, Àlex López considera essencial disputar les diferents cites internacionals.
Repassem més notícies en format més breu. En ciclisme, victòria de Fabio Jakobsen a la 4ª etapa de la Vuelta a Espanya.
Ni el fotofinish ha evidenciat el seu triomf sobre Sam Bennett, però així s'ha decidit. Nicolas Roig continua com a líder a la general i el sabadellenc David de la Cruz es manté a 2 minuts i 4 segons, però guanya 4 llocs a la general, ara la posició 31.
El Barça inaugura avui a les 9 l'estadi Johan Cruyff amb un duel que enfrontarà els juvenils A dels Blaugrana i l'Ajax.
L'estadi és la primera peça de l'espai Barça amb capacitat per 6.000 espectadors i serà utilitzat pel propi juvenil al Barça veu l'equip femení. Ahir també es va dur a terme la inauguració de l'estàtua de Cruyff.
I Jonathan Caleri ha estat presentat ja com a nou jugador de l'Espanyol.
El davanter a terra Cornellà al Prat per cobrir la vacant deixada per Borja Iglesias. L'ex de les Palmes arriba cedit per un any pel Deportivo Maldonado uruguaià i els blanquiblaus tindran una opció de compra final de temporada per 25 milions d'euros. El futbolista argentí ha entrat a la convocatòria de David Gallego per al partit d'Europa League de dijous contra el Zòria. D'altra banda, David López i Pablo Piatti ja tenen l'alta mèdica i també viatjaran a Ucraïna.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut. per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 27 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.